Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Fem una muntanya màgica o no?
Vinga, som-hi.
Amb qui la fem avui?
La fem amb un escriptor. Amb un escriptor, ja sabem que n'hem portat uns quants, també hem portat pintors, hem portat músics, hem portat, ajuda'm, qui més? Traductors.
Sí.
En fi.
Il·lustradores.
Il·lustradores, sí, 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 sí. Ens tenim pendents d'algú del món de la dansa, que sempre ho diem.
És veritat, és veritat.
Però costa una mica de tenir-los controlats. Avui rebem l'escriptor Rafael Nadal. Bona tarda, Rafael.
Bona tarda.
Moltes de les persones que ens estan escoltant han llegit alguna novel·la de Rafael Nadal. Jo faré memòria només una mica per saber què inspira a Rafael Nadal a l'hora d'escriure. Quan érem feliços és un llibre escrit, em sembla, remenant els calaixos de la memòria. Quan en dèiem xampany, remenant l'arxiu familiar, més aviat, no? I a la maledicció dels Palmisano va ser durant un viatge que vas tenir la idea. És correcte tot això?
Correcte, correcte.
Vol dir que t'inspiren, la inspiració t'arriba per diverses vies?
Sí, jo crec que sempre arriba per diverses vies i per molta feina, també.
Ja.
Podem anar-ne parlant, però jo crec que són les dues coses, sí.
M'agradaria especialment parlar de la maledicció dels Palmisano, del moment que vas pensar que una cosa que havies vist, no sé si per casualitat, crec que sí, no?, en un viatge et va fer pensar que d'allà en podia sortir una novel·la.
Sí, feia molt de temps que pensàvem escriure sobre el període entre guerres, perquè m'havia impressionat molt a l'escriure quan en dèiem xampany la generació aquesta que havia descobert que havia anat no una vegada, sinó dues a la guerra, gent que havia anat amb 18-20 anys i havien hagut de tornar amb 38-40. Això em va portar molt a preguntar-me pel destí, què fa que tu neixis aquí o neixis a Reims o allà on sigui, i per tant vagis o no vagis a dues guerres. De cop, i quan tenia ganes d'escriure això, vaig anar a parar al sud d'Itàlia, en un poble que es diu Loco Rotondo, i era un viatge que havíem preparat molt bé, i allà vaig trobar el típic monument que tampoc tenim aquí i que també tenen a tota Europa, dedicat a les víctimes locals de les dues guerres, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, i quan vaig anar a la plaça del poble, després de tota una peripècia, un dia d'una calor espantosa, vaig arribar a descobrir el monument dedicat a les víctimes de la Primera Guerra Mundial, en un poblet petitíssim, de 6 o 7 mil habitants, hi havia 42 noms, dels 42, 21 eren d'una mateixa família, els Palmisano.
Uf.
I com que, a més, havia estudiat, abans d'anar-hi per preparar-me, que aquell era un poble que eren tan antibel·licistes que publicaven dos cops per setmana durant la guerra, la Primera Guerra Mundial, un diari per mobilitzar la gent contra la guerra, em va semblar encara més dramàtic que aquella pobra gent d'una sola família de pagesos hagués anat a morir al nord d'Itàlia en aquella Primera Guerra Mundial. Quan vaig anar, per curiositat i amb una intuïció, a veure la làpida, el monòlit dedicat a la Segona Guerra Mundial, la meva intuïció va ser certa, no hi havia cap Palmisano perquè havien mort tots a la primera, però en canvi es repetia el fenomen amb una segona família, els Convertini, i la meitat dels morts de la Segona Guerra Mundial tornaven a ser d'una mateixa família, i em va semblar que allà el destí havia jugat una mala passada, que el destí d'uns havia passat als altres, la maledicció d'uns a la Primera Guerra Mundial havia passat als altres a la Segona, i això em va portar a escriure la maledicció dels Palmisano.
Però, com tu has dit molt bé només començar, la inspiració arriba, però de vegades també l'has d'anar a buscar. Per tant, ara hi ha hagut un moment que has dit, jo havia estudiat abans de fer el viatge, perquè ja m'interessava el tema. Vull dir que, no? Que normalment la inspiració no és aquesta musa que sentíem abans,
no.
Que va batent les ales a seu al teu costat.
Bueno, en tot cas, pel que has dit, quan estaves fent el llibre de quan en dèiem xampany, et ve la idea. Clar, això és la llavor, la inspiració vindria a ser això, no? Pum! Podries fer això, una veueta que et diu, podries fer això, i a partir d'aquí molta feina.
Hi ha diferents moments, i a vegades fins i tot et podria inspirar ja una escena concreta. No? Jo recordo, per exemple, investigant per quan en dèiem xampany, està en un cementiri de la Primera Guerra Mundial, un cementiri alemany, d'aquests que hi ha 25 o 30 mil morts, aquella estesa de creus espantosa, i estava mirant una filera d'aquelles de creus que no s'acaben mai i que semblava una sola creu que es sobreposa, sí. I tot de cop vaig veure al mig del cementiri una figura que no encaixava, que trencava la simetria, i no vaig entendre què passava, i em vaig posar a caminar, vaig tardar molta estona a arribar al centre del cementiri, i quan hi vaig arribar vaig entendre què passava. El que no encaixava és que al mig d'aquella filera de creus hi havia una cosa que no era una creu, era una estrella de David. I els vaig ser conscient per primera vegada a la meva vida que hi havia hagut, no un, milers de nanos jueus que havien donat la seva vida per Alemanya només 10 anys abans de que aquella mateixa Alemanya es dediqués a exterminar el seu poble. Això, que és una de les coses que em va posar a pensar en el destí i que fa que tu neixis, ja dic, aquí o avui a Damasc i, per tant, tinguis una vida lamentable, o neixis a Barcelona i tinguis més possibilitats de tenir una vida amb una certa projecció de futur, doncs també podia haver sigut ja una escena d'arrencada d'una novel·la.
Sí, perquè, sí, del tot. Jo ara estava pensant que podies fer una altra, ara, amb aquest argument.
Vaig trobar una arrencada diferent en aquesta escena del poble de Loco Rotondo, però podria. Això sí que funciona. És a dir, que a vegades estàs en un lloc, estàs donant voltes una cosa i tot de cop veus una escena concreta, no ho sé, no? Fa uns mesos, bueno, ara farà un any perquè era per Nadal de l'any passat, un dia plujós, anant a pagès, volia anar a l'hort, res, només a fer un vistàs perquè aquesta època no hi tinc res, però passejant per sota d'un tiler a pagès, Aigua Viva del Gironès, on tenim el sorral on els meus nets hi juguen a l'estiu, tot de cop vaig veure una figura també que sortia de la sorra, m'hi vaig acostar, la vaig estirar, i era un nino, era un rei lleó del meu net Jordi, i també, diguem, vaig pensar que allò també era l'arrencada d'un llibre, perquè aquell dia ja no vaig fer res a l'hora, em vaig assentar i vaig estar una hora enyorant els meus nets mirant aquella figura, diguem, no? Que és el que els hi passa a molta gent que ara ens està escoltant, si té una certa edat i té nets, que a vegades, quan estan tips dels nets, després de dos dies de cap de setmana, però quan hi han marxat i tot de cop van per un passadís de la casa, trepitgen algun peluix que fa el nyic-nyic i aleshores ja es comencen a enyorar, diguem, no? Que també seria una altra arrencada. Sí, bueno, jo crec que les escenes a vegades t'hi ajuden.
Bueno, de moment el Rafael Nadal té 7 llibres amb 7 arrencades bones, molt bé, i seguimos para bingo.
Això d'anar viatjant i anar trobant escenes que poden suggerir arguments per novel·les, explicat pel Rafael, resulta apassionant, no? Almenys a mi m'ho sembla, però el que no sé és si la acompanyant de l'escriptor viatger s'ho passa tan bé, diguéssim.
Ai.
O en queda una mica fins al capdamunt. Aquell viatge de Loco Rotondo el vas fer amb la teva dona, si no estic mal entès.
Sí, amb l'Anna.
Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com resulta això de viatjar amb una persona que va buscant arguments de novel·la pel món?
Bueno, pues és molt interessant. Molt sí? interessant perquè, esclar, jo me fixo en unes coses i ell se'n fixa en unes altres. I, esclar, em fa fixar en coses que potser jo no m'hi fixaria. O sigui que m'ho passo superbé. I més faig fotos de tot el que ell se fixa per si de cas.
Molt, o sigui, documentalista, a més a més,
exacte,
no?
Exacte.
Escolta, però ens hem d'imaginar, per exemple, que aquest dia de tanta calor al sud d'Itàlia, a la nit, quan vau trobar una hosteria que tingués una mica de bona pinta i vau demanar el Chianti i tot això, tots aquests tòpics italians. Aleshores, el tema de conversa va ser la novel·la i que això es repeteix molt sovint? Pregunto, eh?
Déu-n'hi-do, molt sovint no, però sí. O sigui, després m'explica com s'ha imaginat, ja m'ho diu en el moment, no? I jo sempre al·lucino perquè jo penso, i ara, a Itàlia, no? Però sí, ho va explicant i com que explica les coses tan i tan bé i t'hi fa de seguida sentir-te, doncs ho entenc de seguida que té molt sentit el que m'està dient, no? I li serveixo per anar comprovant si el que diu té sentit, va veient les meves cares, si ho entenc bé o no.
És veritat això, Rafael?
Sí, la faig servir molt i també m'ajuda molt amb això que deies de la documentació. A més, ella és arquitecta i, per tant, té un sentit pràctic de les coses, l'espai, i, per tant, moltes vegades jo després dic, ostres, com era jo aquell espai? I ella em sorprèn. Clar. Perquè el té perfectament assimilat, o si no, ja ha fet la foto perquè ja sap que després li preguntaré com era.
Però, sobretot, de vegades el que funciona molt és, veritat, tenir una idea i a mesura que l'expliques a algú i que l'estàs verbalitzant, ja l'estàs ordenant, no?
Sí, t'obliga a fer una síntesi, una presentació, buscar-hi una forma perquè funcioni amb una certa eficàcia i amb una certa rapidesa, i després també, clar, et serveix la cara que va posant, perquè si fot una cara avorrida, penses, no vaig bé, val més que canviem de tema. I a vegades, sí, et mira i et diu, bueno, tot això vols dir que érem allà mateix aquesta tarda? I després dius, bueno, ara vaig bé perquè vol dir que estic realment generant una història literària, no?
Mira, perdona, ara ens diu l'Ester Pujol...
Què ens diu l'Ester Pujol?
L'Ester Pujol per Twitter ens diu, escolta, volem el llibre dels nets.
Ah, estic d'acord, em sumo a la petició de l'Ester Pujol.
Aquella història que començava amb un petit nino enterrat i desenterrat per l'avi, que el troba a faltar, doncs ja tens una petició.
Tinc molta feina, i la veritat és que tinc tants començaments per aquest llibre que potser el que faré al final és un llibre de començaments. Perquè
no
sempre dic
idea.
Que no sé si començaré amb el nino aquest o començaré amb una nevada que hi va haver fa 3 anys, que em va trucar el meu net, que aleshores en tenia 3 d'anys, ara en té 6, I la meva filla me'l va passar, em va dir, mira, passa un Jordi que està histèric perquè estem aquí a la terrassa de casa, viuen a Llinars del Vallès, està nevant, i m'hi poso, dic, què passa, Jordi? Avi, avi, neva, i la neu és freda. Dic, ah, sí? Sí, i està gelada, sí. I em diu, ja és blanca. Dic, ah, collonut. I al final li vaig dir, bueno, no t'esveris, dic, demà faré campana, et vindré a veure, farem ninots de neu, i quan ja m'ha acomiadat, dic, bueno, adéu, Jordi, fins demà que ja vindré. Diu, espera, espera, avi, diu, saps què? Què? Diu, que darrere també neva. Va, vaig pensar que també era una bona arrencada.
A darrere de la casa.
A darrere,
no?,
de la casa. Volia dir que la terrassa de darrere també nevava, no? Vaig pensar que també... Perquè això, que ara és una tonteria... Ja és una...
Perdona, això és títol de Premi Ramon Llull, eh? A darrere també neva.
També neva.
Per això que és una tonteria, ja dic, perquè és una anècdota com tothom en té a milions. A mi em va fer pensar que jo recordaré tota la vida la seva primera nevada, recordo perfectament la meva, perquè va ser la del 62, un dia de Nadal, sortint de la missa del Gall en el barri vell de Girona, i en canvi, escrivint això, prenent notes per al dia que faci el llibre, pensava, no recordo de cap manera la primera nevada de la meva filla Sílvia, perquè eren els anys que treballava al País, 24 hores sobre 24, dia de Reis, dia de Nadal, dia de Sant Esteve, perquè havíem de fer l'edició d'aquí, l'edició de Madrid.
Aquí sí que hi ha una novel·la.
Vale, jo tinc una pregunta. Tinc una pregunta.
Per tant, tot això et pot portar, que a partir d'una anècdota, en teoria, divertida vas a parar a una reflexió sobre la nostra generació, la nostra relació amb els fills, com ara intento recuperar el temps amb els nets i si això val o no val.
Jo tinc una pregunta per l'Anna. Anna, ara que parlava d'això de treballar 24-24, es viu millor amb el Rafael Nadal periodista o amb el Rafael Nadal escriptor?
De prendre la pregunta, Roger.
Sí. Escriptor, sense dubte.
Sí, no?
El Rafael Nadal escriptor, sí, sí, és bastant més...
S'està posant les mans a la cara, eh? Que ho sàpiga.
No, no, però estic de cor, sí.
De totes maneres, alguna repercussió negativa deu haver-hi? És a dir, quan està encallat en un moment de la novel·la i no tira endavant, li notes amb el mal humor a casa o no?
Sí, normalment està de bon humor i s'ho passa molt bé, però quan s'encalla, després sí, i no està per altres coses. Li puc dir, per què no fem, anem aquí, no, o sigui, només hi té una cosa al cap, que és això, no? I aleshores sí que m'haig d'esperar a que desencalli aquest punt i després ja podem tornar a fer cosetes, no? Però si quan s'encalla, que passa poc, però quan s'encalla, després ja no podem fer res.
I això quan pot durar?
Quan dura l'encallament?
No, pot durar un dia, dos dies, tres dies...
Prou! Més de tres ja no, eh?
Es pot suportar. Sí. Anna, sí, molt bé. Moltes gràcies per haver xerrat amb nosaltres uns minuts. Gràcies, eh?
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Bona tarda. Adéu. Una jornada perfecta. Passejo nella strada senza fretta. Ascolto Vic d'Amuno alla radiodiffusione.
Spasso per la mia città. Parlàvem de la vida anterior, no?, de periodista. Pensem que va arribar a ser director d'un diari molt important. Per tant, a banda ja de la dedicació d'hores, que ho hem comentat una mica per sobre, treballar en una redacció plena de gent o en un despatx on entrava i sortia gent constantment amb el telèfon sonant, etc. Passar a treballar relativament aïllat... Com ha anat això? Com ha estat aquest procés?
Té moments magnífics, perquè treballes amb molta profunditat, amb molt de temps, pel teu aire, però té moments dramàtics, perquè la sensació, quan has estat acostumat a tenir cada dematí un consell de redacció i cada tarda un altre, amb 20, 25, 30 persones, que has pogut confrontar les teves idees amb les seves i, per tant, acabar-te fent tu una síntesi, haver-te d'imaginar les coses tu sol, a més, acabar això unes pàgines i pensar... Jo no estic content, però no sé si funciona.
Clar,
no
sí,
tinc
sí,
ni
sí.
idea de si el que jo vull explicar ho estic explicant o no ho estic explicant.
Fins que veus la cara de la teva dona.
Exacte, no? Però és que només tinc la cara de la meva dona.
Sí, sí, està clar.
Això és un procés, quan treballes tu sola és molt complicat, per això jo soc molt fan d'una cosa que hi ha molts escriptors a casa nostra que ho dient, que és tenir editors molt actius. A mi m'agrada molt discutir molt amb els editors, m'agrada que m'interpel·lin, m'agrada que després em deixin fer el que vull, perquè precisament jo he de creure en el que estic fent, lògicament, però m'agrada que em discuteixin fins i tot els personatges, em diguin aquest personatge li falta gruix, aquest ni sobra, bueno, perquè això t'obliga a tu a fer una reflexió i a dir, doncs, poder és veritat, o que et diguin aquí t'entrebanques una mica massa i tu mires i no ho veus i no ho toques, però igual ho deixes reposar i al cap de tres mesos ho llegeixes un dia i dius, tenien raó, això un cop llegit des de fora, amb una certa distància, aquí hi ha un moment que t'entrebanques. No, jo crec que això s'ha de ser professional i s'ha d'acceptar i a dir que hi ha una cosa que no passa gaire a casa nostra.
I al revés
no sé
també et passa, és a dir, que a vegades l'editor o editora et digui, està molt bé, però tu t'encaparris que no.
que encara ho vol retocar i retocar i retocar.
Bueno, això passa sempre.
Anava a dir, no? Això és el que passa sempre.
Ara he estat amb galerades de la novel·la que trec a meitats de gener i bueno, i estaven ja desesperats perquè em deien, ja, bueno, compulsa els canvis i prou, però no... I jo m'ho agafava durant 3 dies i els hi tornava a portar...
I li anaves veient coses cada vegada.
Amb pilons de pàgines canviades senceres, diguem, no? Perquè jo crec que les obres no acaben mai. Si tinguessis més temps, sempre jo ara les canviaria radicalment totes, no?
Escolta, aquesta és una entrevista que procurem no parlar de la conjuntura, diguéssim, si no reflexiones sobre el fet d'escriure, però si acaba de dir que treu una novel·la al gener, jo crec
agafa-t'hi.
Ens agradaria saber una mica què serà això.
Bueno, és una novel·la, ja es pot dir, que es titularà La senyora Stendhal, perquè és una novel·la de postguerra, casa nostra, Catalunya, i lliga una mica amb tot això, no? Jo tenco una mica el cicle de reflexió sobre la guerra, que va començar amb el Quan em deien Xampany, i després els Palmisano, és una mica el tema dels bandos, i el tema una mica de la... Jo m'obsessiono molt al pensar que quan hi ha un conflicte, com la nostra guerra, hi ha bando bo i bando dolent, uh-huh. perquè hi ha qui té la legitimitat i qui no la té, ja és evident que la legitimitat era de la República, però després soc molt partidari que cadascú individualment assumeixi la seva responsabilitat. M'agrada que el lector pugui jutjar els personatges en funció del que fan, no en funció del bando al que pertanyen. No? I és un llibre que va una mica d'això, tot i que és una història d'un nen, és una història tendra, maca, dura a la vegada.
Segur que té un bon començament.
Perquè és una història no? Molt bé. Sí, comença i acaba amb temps present, que és una cosa que m'agrada, comença amb una llibreria de Vell de Girona, amb una història molt maca d'unes japoneses, una història real.
No ho expliquis, no ho expliquis.
No, l'explico, perquè no són les dues primeres planes, però després, diguem, ja el personatge troba una postal i a partir d'aquí...
Estem acabant, Rafael, perquè no tenim més temps i no podem acabar sense fer-te la pregunta de rigor que fem a tots els creadors que passen per la muntanya màgica, que és, nosaltres comparem el procés de crear amb escalar una muntanya, per això la secció es diu la muntanya màgica. Quin símil hi trobaries tu? Amb quina cosa podries comparar la creació?
Ai, no ho sé, jo crec que la creació és la vida mateixa. O sigui, ho comparo amb viure, amb trobar coses per fer i... Jo crec que el procés creatiu té molt de trossos de la teva vida i que mentre vas creant vas sentint que estàs revivint trossos de la teva vida. I el que pretens, en definitiva, és fer que els lectors ho acabin fent també i que s'oblidin de què estan llegint i passin a viure dintre de la història del marc que tu els has dibuixat. No?
Esperem la senyora Stendhal en Candeletes.
Quin dia surt?
18, em sembla, de gener.
18 de gener. Ja està apuntat.
Apuntat, no?
El president ja ho té apuntat. Rafael, ha estat un plaer.
Plaer és meu, com sempre, venir a aquesta casa.
Moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.